La primera vegada que sentíem Oriol Junqueras i també Quim Forn declarar davant del tribunal. Què vam aclarir ahir Dani Gómez i Domènec Subirà?
Bon dia. Doncs d'entrada vam aclarir que Junqueras ha decidit no respondre a les preguntes dels, només respondre a les preguntes del seu advocat, i després de fer-ho va abandonar el banc dels acusats per seure al costat de qui el defensa, l'advocat Andreu Vandeneyde.
També va quedar clar que Joaquim Forn, en canvi, acceptava ser interrogat per totes les parts, menys per Vox, que és l'acusació popular.
Entenem que ningú respondrà a l'extrema dreta mentre no hi estiguin obligats. Naturalment, els testimonis, doncs, ja veurem com s'ho maneguen. Més coses que vam aclarir. Ara sobre algunes de les qüestions prèvies plantejades per les defenses. El tribunal no accepta que l'expresident Carles Puigdemont declari com a testimoni des del seu exili a Bèlgica.
En canvi, sí que accepta el testimoni de l'exministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, com havia sol·licitat just el dia abans Xavier Melero, l'advocat de Forn. I queden descartats, finalment, els informes dels experts de Scotland Yard sobre les càrregues policials de l'1 d'octubre.
Abans de començar les declaracions dels acusats, el president de la sala, Manuel Marchena, aclaria a tothom les regles del joc.
No va a ser possible un debate ideológico sobre la posición, la actitud de carácter ideológico que cada uno de los acusados o la representación de la acusación popular pueda en ese momento encarnar.
I ja us podem dir que això va durar poc, aquest propòsit, dit i no fet, perquè les respostes de Junqueras, que es reivindicava com a pres polític, de què anaven? Doncs d'això, de política.
Puesto que yo no voy a renunciar a mis convicciones democráticas y entiendo que las acusaciones no van a dejar de perseguirme por ello, creo que me encuentro en una situación de indefensión en el sentido de que estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Y por lo tanto, entendiendo que estoy en un juicio político y entendiendo también que soy un representante electo y que me debo a mis votantes, no contestaré a las preguntas de las acusaciones. Y en estos momentos me considero un preso político.
Ahir dijous, la tercera sessió del judici als fets de setembre i octubre del 2017 ens deixava més imatges del dia i un reguitzell d'explicacions del president d'Esquerra Republicana i exvicepresident del govern. Les heu sintetitzat. Sintetitzadors, què?
Mira, de violència, res, deia Junqueras. En missatge inclòs a Felip VI. Potser ho deia pel discurs que el rei va pronunciar aquell 3 d'octubre del 2017.
Nosotros siempre, siempre hemos rechazado la violencia, cualquier forma de violencia, y lo hacemos y lo seguiremos haciendo. Porque cualquier objetivo político noble puede resultar inmoral si los mecanismos que se utilizan para conseguirlo son indecentes. Y esto es válido para la República Catalana, es válido para la monarquía española. Impedir por la fuerza que la gente vote, eso sí que es un delito. Votar no es un delito, porque no está en el Código Penal.
També deia el Tribunal Junqueras, res de conspiracions anotades en Moleskines secretes.
Cualquier acusación de que esto se hacía de forma poco transparente o bajo poca luz no se puede sustentar por ninguna parte, porque todo era público, todo, absolutamente todo. Los programas electorales, las decisiones parlamentarias, todo es actividad política legítima, sustentada en programas electorales legítimos que nadie ha discutido nunca. ¿Qué íbamos a hacer? Pues intentar cumplir con el mandato electoral, intentar cumplir con el mandato democrático y que era mayoritario en el Parlamento.
I si es refereixen a l'acusació de malversació, cap euro de la Generalitat per finançar l'1 d'octubre.
¿Se destinaron fondos públicos a la celebración del referéndum?
Ninguno, ninguno. Y no es que lo diga yo, que también, sino que así lo ha dicho todo el mundo, el ministro de Hacienda, el jefe del gobierno, el señor Cristóbal Montoro y el señor Mariano Rajoy, tanto ninguno.
Entre negacions i la llista dels estats europeus que han nascut gràcies al dret d'autodeterminació, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, deixava caure un retret al govern espanyol.
Intentamos sentarnos en una mesa de diálogo en el cual la silla que hay enfrente siempre está vacía y traslada su responsabilidad política a los tribunales. La mayoría independentista se ha mantenido en el Parlamento de Cataluña. Por tanto, es evidente que esto no se resuelve poniendo a la gente en la cárcel. Es que las urnas acostumbran a ser una solución. Seguramente no son la única solución, pero son imprescindibles en cualquier solución.
No hi va haver tensió durant aquesta primera part i, en canvi, sí, quan els protagonistes van ser l'exconseller d'Interior Joaquim Forn i el seu interrogador, el fiscal Fidel Cadena, amb els fets del 20 de setembre com a rerefons.
¿Sabes si se destrozaron los coches de la Guardia Civil?
Sí, sí, lo he visto.
No devastaron.
Lo he visto y lo condené.
¿Sabe que eran 7 coches?
Me parece que eran 2.
2 coches, eran 7.
¿Los devastados?
Destrozados, yo no he utilizado el término devastados.
No, lo acaba de decir,
No he utilizado el término devastados, sino destrozados.
Bueno, pues...
Si lo he hecho,
no, vale, pasa
lapsus
nada.
Lingüe.
Aquesta qüestió de si eren 7 o si eren 2 els cotxes destrossats, doncs veurem si trobem resposta al llarg del judici.
Però a mi em va sorprendre molt, he de dir, Domènec, que el fiscal immediatament no digués: escolti, tinc documentació, aquí sí. Hi ha unes fotografies, miri aquests 7 cotxes, perquè clar, entre 7 i 2 tothom té al cap el documental del 26 i aquells dos cotxes davant i no 7. Per tant, a quins 5 cotxes més es refereix?
Exacte, perquè podríem dubtar entre 1 i 2 segons les imatges que haguessis vist, però 7, la veritat és que això va sorprendre, sí. I a la pregunta de si va intentar frenar el referèndum com a màxim responsable dels Mossos, Forn es presentava com un responsable polític, podríem dir amb dues ànimes ben compartimentades, la sobiranista i la que demanava als Mossos que complissin les lleis espanyoles.
No hay ninguna instrucción política por parte del consejero de Interior, ni por parte del presidente de la Generalitat, ni por parte de ningún miembro del gobierno que se le pida a la gente que incumplan con las funciones de policía judicial que tienen adjudicadas y que dejen estas funciones para adherirse a una decisión política que ha tomado el gobierno con el respaldo del Parlamento. Son cosas muy diferentes. He podido hacer este trabajo de esta manera sin ningún tipo de problemas.
També hem sintetitzat aquest moment el d'un Joaquim Forn cansat que s'acusi els Mossos de passivitat.
Me gustaría que pudiéramos repasar las diferentes instrucciones de fiscalía para ver si se cumplieron o no se cumplieron y quién cumplió y quién no cumplió incluso. Porque algunas de ellas no solo iban dirigidas a los Mossos de Escuadra, algunas de ellas iban dirigidas a otros cuerpos policiales y veremos quién cumplió y quién no cumplió.
En el relat del fiscal Fidel Cadena van aparèixer també Jordi Jané, Neus Munté i Meritxell Ruiz, el conseller i les conselleres que havien abandonat el govern de Puigdemont mesos abans del referèndum de l'1 d'octubre.
Perquè el fiscal buscava generar contradiccions en el relat de Forn, però es va quedar en l'intent.
¿Sabes si alguno de los que cesaron se había manifestado como contrarios a esa persistencia en la celebración de un referéndum que había sido declarado inconstitucional?
Pues no lo creo porque todos ellos fueron a votar.
Aquests riures de seguida els va tallar Marchena, eh?
Sí, hem de dir que els va tallar, però ahir el que van viure és un interrogatori molt intens a Quim Forn, una intervenció molt llarga i molt política d'Oriol Junqueras, i la sessió va donar una mica per tot, i hi ha alguns moments que podríem dir de somriure a Marc, perquè no oblidem que això és un judici penal i que cauen sobre ells amenaça de 25 anys de presó. Però somriures a Marx ahir van fer uns quants.
Sí, Junqueras, per exemple, deia que tenia moltes ganes de parlar i doncs feia certa gràcia que ho digués, però potser no tanta si pensaves que ho deia després de 468 dies de presó.
Si en algún momento pongo un poco demasiado de pasión en mis intervenciones es porque llevo un año y medio que no me dejan hablar y por lo tanto, claro, tengo ganas de expresarme. Toda la vida me ha gustado hablar, ahora que puedo hablar, ¿no?
Vamos a abrir un paréntesis para que podamos descansar y seguimos luego con el interrogatorio.
Lástima, ahora que íbamos lanzados.
Luego
muy bien, muy bien.
Més somriures amargs, el que es permetia com a llicència musical Oriol Junqueras sobre les cançons que cantaven els concentrats davant la seu d'Economia mentre era escorcollada per la Guàrdia Civil.
Por ejemplo, cantaban El Virulai, que no sé si lo conocen, pero es un himno religioso, es un himno dedicado a la Madre de Dios y que entre sus versos tiene un verso que hace referencia a la Mare de Déu de Montserrat como la estrella de Oriente de los españoles. Por lo tanto, seguro que no es susceptible de ninguna interpretación tumultuaria.
I Quim Forn també en va tenir un parell, un primer, quan li van intentar dir, escolta, els consellers que van plegar del govern de Carles Puigdemont és perquè estaven en contra del referèndum. I ell va saltar i va dir immediatament, doncs tots van anar a votar. I aleshores la gent va riure dins de la sala de vistes. I un altre en relació amb uns telèfons, oi? Unes trucades, eh?
Sí, uns problemes telefònics van sorgir allà entre Forn i el fiscal sobre quantes vegades Forn va parlar amb Jordi Sánchez.
¿Cuántas veces habló con Sánchez ese día? Llamadas telefónicas.
Es imposible saberlo. 4 o 5 veces. Que me
18
imposible.
Llamadas. 18.
Sí, no, pero ¿efectivas?
18.
Una cosa son las llamadas. Sí, no digo, siempre, pero yo sí le digo las veces que amo a mi mujer y las que puedo hablar, pues también es muy diferente.
Això va tenir molta gràcia, i més pensant que Laura Masvidal estava a la sala, allà, sí, perquè allà. La tarda, quan jo vaig poder entrar a la sala de vistes, Laura Masvidal estava evidentment nerviosa, com la seva filla, escoltant el seu pare
la
i
la seva Forn,
parella.
Sí.
No? Clar, però és que canvia molt, si estàs, i més si estàs parlant de la situació d'aquell dia davant de la Conselleria d'Economia. Canvia molt que et diguin que hi vas parlar 18 vegades.
Exacte.
Que no pas que són 18 trucades, amb resposta o sense.
I amb qui faria un cafè d'ahir?
Doncs mira, jo, per exemple, et diria doncs, amb Joaquim Forn. Per saber si...
Forn?
Sí, jo amb Joaquim Forn per saber si després doncs, de tot l'interrogatori d'ahir, si ara, mirat en perspectiva, faria el mateix o ho faria d'una altra manera.
Jo t'he de dir que quan van sortir hi ha un moment que es poden atensar encara que sigui 5 segons, ho vam explicar el dimarts, sí, a les seves famílies, no?, per fer-los un petó, i mentre surten, molt custodiats, evidentment, per la Policia Nacional. I ell se'l veia satisfet, i vaig sentir de lluny que deia que estava content de com havia anat, i també Oriol Junqueras, eh? Estaven tots dos molt, molt tranquils i molt segurs. Doncs jo me n'hauria anat a fer un cabeça, saps amb qui?
Amb què?
Amb el funcionari del Tribunal Suprem, que està controlant tota l'estona el que passa allà entre el públic, perquè a la que sent la vibració d'un telèfon mòbil o algú que aixeca una mica la veu, es tomba molt discretament, és un personatge d'aquella gent, doncs, professional de tota la vida.
No sé si un cafè, però una entrevista segur que la té.
I aleshores crida el Policia Nacional, el Policia Nacional va advertir a qui sigui a darrere i s'acaba el tema, saps?
Està bé.
M'agradaria molt fer un cafè.
Home, ja, si has d'estar gaires dies a la sala, doncs un cafetó i anar-t'hi fent amic, anar-t'hi fent amic.
Ja veurem. Una abraçada, sintetitzadors. Gràcies.
Fins ara. Adéu.